A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola, és moment de repassar algunes de les informacions que marquen l'actualitat més pròxima, la de l'àmbit local, aquest butlletí ampliat de notícies que avui passa per destacar-vos que Alternativa per Lèrdola ha presentat recurs de reposició contra el projecte per cobrir la pista poliesportiva de Moja. Diuen que la construcció no és idònia i plantegen una nova pista, fer una nova pista en terrenys que l'Ajuntament d'Olèrdola té darrere del camp de futbol. També dir-vos que un documental resumeix els 16.048 quilòmetres que separen Bangkok de Barcelona i que Lluís i Jean van recórrer a peu. Després d'exhibir-se a 8 festivals internacionals, aquest divendres el documental es projectarà al local nou de Moja a partir de les 7 de la tarda en un acte que organitza l'Ateneu Mojengui, que comptarà amb la presència dels protagonistes, en Lluís i la Jean, que atendran les preguntes dels assistents. L'equip d'atenció primària Benet Rural ha comunicat que aquest dijous no hi haurà consultori de Sant Miquel, estarà tancat, i que l'endemà divendres hi haurà activitat reduïda assistencial al consultori mèdic de Moja. Tant medicina de família com infermeria tancaran a les 11, acabaran a les 11. I jornada de portes obertes dels balls populars infantils de Moja aquest divendres. Serà a 4:45 de la tarda, s'ha convocat després d'acabar l'activitat lectiva davant de l'escola Circe. I de tot plegat en parlem a continuació en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us servim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Qui us parla, Raimon de Cara i Fanny Vivar a la redacció i presentació. Comencem. Alternativa per Olèrdola ha presentat recurs de reposició contra el projecte de la coberta de la pista poliesportiva de Moja. En una entrevista a la nostra emissora, el portaveu del grup municipal d'Alternativa, Jordi Catassús, assegurava que no estan en contra del cobriment, diu, però sí de la manera com s'estava gestionant per part del govern municipal. En primer lloc, ha assenyalat que a instàncies d'Alternativa l'Ajuntament va haver de rectificar i canviar el termini de finalització de la presentació d'al·legacions. Apo qüestiona la idoneïtat de l'emplaçament i el seu impacte visual i paisatgístic.
El termini finalitzava el 3 de maig i nosaltres, dins d'aquest termini, vam presentar les al·legacions que deia consideràvem apropiades. Són al·legacions de diversos àmbits, però sí que destaquem, per exemple, doncs, la idoneïtat del tipus de projecte, la idoneïtat de l'emplaçament que nosaltres considerem que afecta. Ens preocupa l'impacte que pugui tenir ambiental en la zona dels Tres Pins, però també l'impacte de les ombres que això suposarà cap a l'escola, i segons a la reunió informativa es va explicar que sí que hi havia un estudi d'ombres fet. Nosaltres hem tingut accés a l'expedient, no hem vist cap estudi d'ombres, tampoc no l'incorpora el projecte. Doncs, bueno, nosaltres tenim les nostres reticències.
En el recurs Alternativa manifesta que un dels motius per qüestionar l'emplaçament és la no idoneïtat de l'espai. En el recurs, APO assenyala que l'Ajuntament disposa de terrenys darrere la zona del camp de futbol que, segons Alternativa, permetrien la construcció d'una nova pista de mides reglamentàries i la seva coberta. Catassús, en l'entrevista a l'emissora municipal, precisava que APO planteja com a opcions canviar l'emplaçament o modificar el projecte.
Proposem diverses coses. No només no volem aquest emplaçament. Aquí, li torno a dir, hi ha dos plantejaments. Un, canviar l'emplaçament de la pista. L'altre, aprofitant l'emplaçament de la pista, modifiquem aquest projecte que està presentant l'equip de govern. Que no afecti, com nosaltres entenem que afecta a l'escola, a la zona, a l'espai verd de la zona dels Tres Pins. Però li torno a dir, em sembla que és molt fàcil d'entendre. Una cosa és una opció, canviar l'emplaçament. Segona opció, aprofitant l'emplaçament que hi ha, modifiquem el projecte i fem-lo una mica millor.
En el recurs, a més de qüestionar l'emplaçament per l'impacte visual i paisatgístic, per la reducció de llum natural a les aules de l'escola i per la no idoneïtat de l'espai, també es valora que el projecte és insuficient per no incloure plaques solars i aprofitament d'aigües pluvials, el canvi de tanques perimetrals, nous vestidors, la previsió de més aparcaments o la substitució del paviment. Això, previsió de necessitats de futur. I en un altre àmbit de coses, Catassús es preguntava on està ara l'oposició, que abans deia que s'ha aprovaven tard les convocatòries de subvencions municipals. APO analitzarà les partides quan els convoquin i manifesta que els canvis no afecten substancialment la tramitació de les subvencions, però la convocatòria s'ha aprovat tard. En relació al pla d'actuació demandat, Catasús posava de manifest que incorporava accions iniciades per l'actual govern l'any 2023, quan formalment s'assenyala que s'iniciava el PAM aquest 2024. Des d'APO també s'ha destacat que l'obtenció del segell InfoParticipa expressa que Olèrdola creu en la transparència en una tasca iniciada ja feia temps. I preguntat sobre les mesures de reordenació del trànsit al polígon de Sant Pere Molanta, el portaveu del grup d'Alternativa explica que el temps se'ls ha acabat donant la raó i han tornat a aparèixer les curses il·legals. Per Catasús s'ha convertit el polígon en una cursa d'obstacles per fer front a una problemàtica que requereix de més actuacions dels Mossos d'Esquadra.
I ens reafirmem en el que dèiem. I el temps ens ha donat la raó perquè s'han seguit fent curses al polígon i ara s'han hagut de fer noves actuacions. I ens sap greu perquè hem convertit, per evitar un problema, hem convertit el polígon de Sant Pere en un circuit d'obstacles. I penso que nosaltres no tenim per què pagar amb una cursa d'obstacles un problema que va molt més enllà de l'actuació municipal. Com això ja s'havia dit en anteriors entrevistes, tant quan estàvem a Alternativa a Govern, això és un problema molt més gran que afecta no només a Olèrdola, sinó ens afecta a la comarca i afecta al país. Això són grups organitzats que es dediquen a fer aquestes curses, que també operen en altres polígons de la comarca, que avui estan aquí i en mitja hora poden estar en un altre lloc, i el que denota és una manca d'efectius de policials que donin resposta a aquest tipus d'actuacions, a aquest tipus d'intervencions.
D'altra banda, a APO li sobta que la trobada d'aquest 2024 hagi estat organitzada directament, diu Catasús, per l'Ajuntament, sense tenir en compte el Consell Consultiu de Cultura, segons afirmen. Això demostraria, afegit Catasús, certa, diu, intencionalitat de no voler comptar amb la ciutadania i les entitats en l'organització de la festa del municipi. Catasús també assenyala que en el programa no han vist els canvis que tant es pregonaven. I les darreres paraules de la conversa, Catasús les ha volgut dedicar a felicitar a la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta pel centenari de la Societat Principal, una de les dues entitats que es van fusionar per crear l'actual Societat del Poble de Sant Pere. Més coses, ara parlem d'una gesta a peu, una travessa extraordinària, que s'explica en un documental que resumeix els més de 16.000 quilòmetres que separen Bangkok de Barcelona i que van fer en Lluís i la Jean i que van recórrer a peu. Després d'exhibir-se aquest documental en 8 festivals internacionals, aquest divendres es podrà veure al local nou de Moja a partir de les 7 de la tarda en un acte que organitza l'Ateneu Mogenc. Ens explica tots els detalls la nostra companya Fanny Vivar.
Entre el gener de 2016 i el juny del 2019, la Jean i en Lluís van caminar des de Bangkok, Tailàndia, fins a Barcelona. Durant 955 dies de ruta, van fer 16.048 quilòmetres a peu i van creuar 21 països, tot explorant el món i cercant la bondat de la gent. Aquest divendres 10 de maig, a les 7 de la tarda, el local nou de Moja acollirà la projecció del documental que ha sorgit d'aquesta aventura i posterior col·loqui amb en Lluís i la Jean. En una entrevista a Canal 20 Ràdio Olèrdola, la Jean explica com els va sorgir la idea de fer aquest viatge, que va ser precisament per part d'ella.
Durant una tarda, en juny de 2013, que estic amb Instagram, hi havia un noi que està fent un viatge molt llarg entre Oregon, als Estats Units, cap a Patagònia, amb bici. I llavors vaig anar cap a la pàgina web i els seus pares, en els anys 70, van caminar a tots els Estats Units. Penso que el pare va caminar dues vegades als Estats Units i la mare una vegada. I, uau, mira, un noi que està fent bici amb Oregon cap a Patagònia i els seus pares fa 20 anys, no sé què, van caminar als Estats Units. Vaig enviar la inspiració a Lluís. Mira, hem de fer una cosa així. Abans de nosaltres estem molt grans i bells i trencats, hem de fer una caminada així.
En Lluís comenta com un cop rebuda la proposta de la gent i de visualitzar en el mapa que era possible anar a peu de Bangkok a Barcelona, van provar com era viure amb la motxilla fent el GR92.
El 2014 vam fer la prova, dic, anem a veure, fèiem de motxilles de fa molt temps en transport públic, però anem a veure com és viure amb la motxilla. Vam fer el GR92 de Catalunya des de Portbou fins a Ulldecona. 600 quilòmetres, 20 dies, 30 quilòmetres per dia, i bueno, és un ritme altet, però hi van veure això i van dir, doncs és un sí, ho podem fer.
Un cop decidits, va arribar el moment de la preparació, 10 mesos en què, com apunten la gent i en Lluís, van haver d'estudiar moltes variants i factors a tenir en compte.
Nosaltres vam aparcar l'idea, no? Perquè si no és en 6 mesos, well, fem una mica d'estalvis, fem una mica de coses així, i quan, well, per coincidències, tot en aquest any, en 2015, quasi, nosaltres vam començar seriosament a plantejar. I ell va portar tots els atlases i tots els mapes, tota la taula està ple, i estem buscant mapes així, en rutes així, a rius, i com podem fer totes aquestes caminades també, no? Perquè hi ha ciutats molt grans, a Bangladesh està ple de persones i rius.
Van ser 10 mesos de començar ja a tancar la vida, el que és el pis on vivíem, la feina, preparar la família, els amics, no sé què, tota la... anar tancant i anar estudiant molts mapes i després també informació sobre fronteres, visats, passos fronterers, perquè...
situacions locals,
situacions polítics. De guerra, situacions polítiques, per on passar 10 mesos de recerca a fons.
I un cop comença l'aventura, carregats amb unes motxilles que pesaven entre 18 i 25 quilos, van viure aventures de tot tipus. En Lluís afegeix que les seves dues grans aliades durant el viatge van ser els somriures i la perseverança.
Les nostres dues armes ja ens han funcionat molt bé, són somriures i perseverança. Els somriures, perquè amb un somriure moltes situacions, no totes, però moltes suavitzen, molts conflictes no arriben al lloc i trenques molt bé el gel, amb un somriure és internacional. I la perseverança és la força mental que sense aquesta no arribes a Barcelona ni perquè petes pel camí. Aquestes dues, somriures i perseverança, són les dues armes que nosaltres hem fet servir i ens ha anat molt bé.
Durant 3 anys i mig van recórrer 16.048 quilòmetres, tot i que la mitjana de quilòmetres diaris que realitzaven no va ser la mateixa als països asiàtics que als europeus, ja que, com ens explica en Lluís, es van veure limitats pels visats.
De mitjana ens ha sortit més o menys la part d'Àsia, uns 22 quilòmetres al dia, i la part d'Europa, 27. La diferència està en que a Àsia anàvem a toc de visat, i els visats és un malson, entre d'altres. I clar, quan et donen un visat per uns dies, divideixes la distància que tens aproximadament d'aquell país entre aquells dies i et guardes algun dia de marge per descansar, per ferides, per curar-te, per burocràcia, burocràcia amb 3 erres i coses d'aquestes, clar, comences a comptar i et surt un promig que o acabes aquell dia o has de sortir del país, anar-te'n a buscar un altre visat, tornar a entrar, que això ens ha passat, per exemple, a Birmània. Però llavors anàvem a toc de visat. A Europa ja doncs no teníem aquest problema i anàvem a un ritme uns 5 quilòmetres al dia menys de promig.
Aquest divendres tothom qui ho desitgis podrà acostar a les 7 de la tarda al local 9 de Moja per a conèixer una mica més sobre l'aventura de Lluís i la gent.
L'equip d'atenció primària Penedès Rural Oest comunica que el consultori de Sant Miquel d'Olèrdola estarà tancat aquest dijous. D'altra banda, l'endemà divendres 10 de maig, l'activitat assistencial del consultori mèdic de Moja, tant medicina de família com infermeria, acabarà a les 11 del matí. Per qualsevol urgència es pot trucar de 8 del matí a 3 quarts de 8 del vespre al telèfon 93 8 18 67 48. Des de la mateixa àrea d'atenció primària, l'equip Penedès Rural Oest demanen disculpes per les molèsties que això pugui arribar a ocasionar. I així arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.